I molt pendents també, no volem que se'ns passi per alt el que està passant des de fa ja setmanes, especialment amb un accent més greu, a l'illa grega de Lesbos. Vam explicar aquell incendi que va arrasar el camp de refugiats més gran d'Europa, on malvivien prop de 13.000 persones. Se n'ha construït un altre a Correcuita, hi ha unes 9.000 persones allà que hi estan instal·lades, i precisament avui, quan fa dues setmanes de tot aquell incendi, els líders europeus estan abordant de nou una reforma de la seva política migratòria. Una política que està bloquejada des de fa 5 anys, just quan va començar l'èxode massiu de totes les persones que fugien de la guerra de Síria. El que proposa ara la Comissió Europea es resumeix bàsicament en 3 punts. Un és que es tramitaran més devolucions de persones i que seran més ràpides. El segon, que s'enduriran encara més les fronteres. I el tercer, que s'eliminaran les quotes per acollir refugiats. Un plantejament que ja ha fet emprenyar i molt les ONGs que treballen sobre la zona. Però més enllà d'aquesta proposta, anem a saber precisament això, que és el que està passant sobre el terreny. En parlem amb en Lluís Caelles, que acaba d'arribar a Barcelona després d'haver estat uns dies com a enviat especial de TV3 a l'illa de Lesbos. Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé. Després de venir d'allà, no, has de reconèixer que estàs molt bé.
Clar, per això t'ho pregunto, perquè tothom qui ha anat a Lesbos o ha anat a aquests punts en què es concentren els refugiats, tornen tocats, i sobretot si ho fan per primera vegada. Què t'has trobat a Lesbos? Què t'has trobat a Mòria?
Doncs bé, ens hem trobat el camp que ja havíem conegut d'altres vegades, el camp de Mòria cremat, completament calcinat, destruït, i un nou camp construït, o que s'està construint, perquè s'està encara acabant ara, situat a pocs quilòmetres de l'antic camp de Mòria, entre l'antic camp de Mòria i la capital de l'illa, Mitilene, on ja hi han allotjats més de 10.000 persones, és a dir, que on hi acabaran allotjats totes les persones que estaven tancades al camp, que estaven al camp de Mòria vell. Uh-huh. Per tant, ens hem trobat un camp que l'estan construint ara, que és d'emergència, però on hi ha poca aigua, on hi ha poques dutxes, on hi ha moltes tendes, on no hi ha llits, la gent ha de dormir a terra, no hi ha intimitat en algunes de les àrees, o molt poca intimitat, de tal manera que s'han hagut de muntar tendes petites a dins de les tendes grans per tenir una certa intimitat. Està tocat el mar, això fa que hi ha bufi ara molt vent i que hi hagi humitat a la nit, i fa previsible que l'hivern ja serà molt dur. I tot això ho sabem bàsicament per informacions, per vídeos, per converses que tenim amb els refugiats que hi ha a dins, perquè els mitjans de comunicació no tenien permès a l'entrada, com tampoc la tenien permès a l'altre camp, al camp de Mòria, a la part interior. I malgrat que ens van fer un tour de 5-10 minuts completament tutelat per la policia i sense poder anar on volíem, doncs les informacions que ens arriben són aquestes.
Dius que hi ha prop de 10.000 persones en aquest camp nou que s'ha creat a Lesbos. La resta, fins a arribar a les prop de 13.000 que hi havia al camp antic de Mòria, on són?
Bé, a hores d'ara, jo parlo de 10.000 perquè són les últimes dades oficials que vam rebre. Les dades oficials arriben una mica amb decalatges. Estan escampades per l'illa no, l'illa és molt gran, estan escampades pel que era l'antiga zona de Mòria. Algunes, molt poques, intentant dormir o sobreviure al Camp Vell, però el Camp Vell és una zona calcinada, és una ciutat completament fantasma. Algunes altres, pels olivers que hi ha a la zona, són turons, tots folrats d'oliveres, mirant de sobreviure per aquesta zona, però a poc a poc tots tornant tots anant cap al Camp Nou, cap al camp de Caretepe, se'n diu Caretepe, que és el nom de la zona on s'ha instal·lat el camp, on ja hi ha un altre camp de refugiats, és a dir, l'illa suporta una pressió migratòria en aquest aspecte força gran, i estan escampats però tornant cap al Camp Nou, al camp creat a Caretepe, perquè, entre altres mesures de pressió que han hagut de patir, ha estat la suspensió de l'ajuda del subministrament d'aliments. Les ONGs que repartien aliments per totes les zones, se'ls va prohibir de repartir cap aliment fora del Camp Nou. Per tant, la gent que estan a fora, a nosaltres ens trobaven a vegades en alguns rodatges i ens demanaven si els hi podien donar alguna cosa de menjar, perquè feia 2 dies que ningú els portava menjar i no tenien menjar. Per tant, aquesta gent acaben anant al Camp Nou per la pressió que hi ha, òbviament.
Déu-n'hi-do. I la gent de l'illa, Lluís, tu que hi has estat ja diverses vegades, quin és l'estat d'ànim que has detectat? Ha canviat respecte als últims anys cap aquí?
Sí, ha canviat des de... Sí, evidentment. Des de l'arribada, cal recordar que quan van començar a arribar barques, la gent de l'illa, majoritàriament, es va comportar d'una manera exemplar. Van sortir amb mantes, van ajudar molt, van portar aliments... És a dir, van socórrer la gent que arribava. D'això en van parlar tots els mitjans. I vam lloar aquesta solidaritat i aquest comportament dels veïns de l'illa, de la part de l'illa on arribaven les barques. Ara bé, a mesura que han anat passant les setmanes, els mesos i els anys, la gent de Lesbos ha percebut que se'ls està carregant amb una obligació i amb uns deures que ells pensen que no els pertoca. I és obvi, penseu que, per exemple, la capital té 30.000 habitants i al Camp de Mòria hi va arribar bé 27.000 persones a dins. Aquesta situació demogràfica és molt compromesa i la gent ha acabat sentint-se, en certa manera, amenaçada. Amenaçada per què? Doncs perquè la pressió de centenars de persones que de sobte se'n anaven a la platja o se'n anaven al front marítim, doncs feia que molts dels turistes que s'estaven en aquesta zona deixaven d'anar-hi. Gent de la capital que anaven a... Ens explicaven en un poble que hi ha al costat que anaven a fer el vermut i a passar el diumenge a la tarda al port d'una ciutat turística que hi ha a la zona, doncs van deixar de venir. I aleshores la gent, sense tenir una actitud d'antipatia o de rebuig cap als refugiats, sí veuen que per la mala gestió que s'està fent del fet de la migració, ells són els que ho acaben patint. Evidentment, hi ha robatoris, es queixen de que es destrueixen propietats, de que la gent quan acampen, depèn quin lloc, doncs fan malbé les oliveres. Tot això són fets, i són fets reals. També és veritat que a vegades es magnifiquen, però són fets reals, i això fa que la gent ha passat de ser molt solidària a ser tremendament crítica. Però no específicament amb els refugiats que veuen pobres i abandonats al carrer, sinó amb la situació que els ha tocat viure amb ells.
Lluís Caelles, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Vinga, bon dia.
Bon dia.
Doncs aquesta és la situació que hi ha sobre el terreny, que hi ha a l'illa de Lesbos, al voltant del camp de Mòria. Judit Pastor, bon dia.
Bon dia, Laura.
Tu has pogut parlar precisament amb una de les responsables d'aquest nou camp de Mòria, d'aquest camp que s'explicava en Lluís Caelles, que s'ha aixecat en qüestió de dies. És la Astrid Castellane, és responsable de l'ACNUR. Com justifica ella les condicions infrahumanes que ara ens explicava en Lluís Caelles que hi ha dins d'aquest camp?
Vam estar parlant amb ella i ens va dir que ara mateix estan desbordats, que òbviament no s'esperava que hi hagués aquest incendi, per tant que tot aquest nou camp l'han hagut de construir a correcuita molt ràpid, però assegura que de mica en mica van habilitant aquest camp perquè no es tornin a repetir aquestes imatges que ens comentava el Lluís, també imatges que hem pogut veure a través de les xarxes socials per part d'activistes que són a la zona, no? De gent dormint en tendes precàries. Ens diuen que en una tenda hi poden cabre fins a 18 persones en la situació de pandèmia amb la que estem, o gent fent cues d'hores i hores per un got d'aigua. Diu Castellane que ho estan arreglant.
El que hem fet fins ara, de moment, és instal·lar més dispensadors d'aigua, augmentar el nombre de lavabos, aclimatar les tendes per quan vingui l'hivern.
Clar, hi ha una suma de l'incendi, aquesta urgència per construir aquest nou camp i també, òbviament, l'emergència sanitària. Tot plegat fa que les coses estiguin molt complicades a Mòria, però, de fet, ja fa molt temps que la situació és crítica allà. L'incendi només ha fet que obrim els ulls i veiem què hi passa.
I el que hi passa, doncs els hi passa a persones amb noms i amb cognoms que sovint doncs queden a l'ombra perquè és molt difícil accedir-hi o directament ens costa donar-los-hi veu. Hem anat a buscar un testimoni, és en Yakup Shabani, un jove de Turkmenistan que va arribar a Lesbos l'any passat fugint de la repressió del seu país.
So I would say that...
Diria que el camp és un lloc de tortura. No ho anomenaria vida, sinó supervivència. Has de lluitar per aconseguir menjar, has de lluitar per aconseguir aigua, has de lluitar per poder dutxar-te. Això és sobreviure, no viure. Mai ho anomenaria vida.
En Yakup ens explicava, Laura, que les autoritats gregues han fet de tot, no han parat, diu, fins que han aconseguit que la majoria de gent entrés al nou camp. Al principi es resistien a entrar-hi, però al final doncs, han hagut d'entrar-hi perquè els han amenaçat les autoritats gregues que si no entraven al camp es quedarien sense poder tramitar l'asil.
El primer que va fer el govern grec va ser prohibir que les ONGs repartissin aigua i menjar. I deien, si necessites aigua i menjar, has d'anar al camp. El segon pas va ser amenaçar amb retirar les peticions d'asil. I el tercer pas, amenaçar amb deportacions. Al final, després de tot això, hi va haver gent que continuava protestant al carrer, però la policia va començar a exercir violència física contra aquesta gent per forçar-los a entrar al camp.
En el cas concret del Yacoub, ell ja és fora del camp, viu a la capital de l'illa Mitilene amb la seva família, però el seu pare, que va ser víctima de tortures, encara està pendent que li tramitin l'asil. Les autoritats gregues, però, ja l'han advertit que si no entra al camp pot perdre totes les oportunitats per aconseguir-lo.
Grècia ja ha demostrat que el meu pare va ser víctima de tortures. Al meu cap només hi ha una idea, que l'Oficina Europea de Suport a l'Asil només dedica els seus esforços i el seu temps a aquelles persones que tenen menys oportunitats d'obtenir l'asil i, per tant, menys oportunitats de quedar-se a Europa. La meva idea és que les autoritats europees estan esperant que el meu pare mori. Mai li donaran protecció.
I què passa si el pare del Yacoub o qualsevol dels milers de persones que estan en una situació similar els hi acaben denegant l'asil?
Doncs la responsable de l'ACNUR d'aquest camp ho deia sense pèls a la llengua. Hi ha dues opcions. O bé el deporten a Turquia o bé el repatrien al seu país d'origen.
Normalment aquestes persones haurien de ser deportades a Turquia, però sembla que darrerament el país ja no admet més gent. Per tant, per ara, aquelles persones a les quals se'ls ha denegat la petició d'asil per segona vegada reben una nota de la policia que els demana que abandonin l'illa en un termini de 30 dies.
Clar, totes aquestes persones pensem que arriben a Europa amb la il·lusió de trobar un refugi, però quan hi arriben i veuen que totes aquestes traves, doncs perden la fe una mica, no? Estan farts de les condicions en què han de malviure, també del racisme amb què malauradament cada cop més es troben a Lesbos.
El 2015 ens deien refugiats, després immigrants. Després immigrants il·legals. I el 2019, amb l'ascens al poder d'un nou partit d'extrema dreta, Nova Democràcia, ens van començar a anomenar invasors, però nosaltres no som invasors, només busquem seguretat.
Tenim al telèfon la Malen Garamendia, que és coordinadora de Zaporeac, una entitat basca que reparteix menjar a les persones que arriben a Lesbos. Malen, bon dia, egunon.
Hola, buenos días, egunon.
Buenos días. Hace un año que estás en Lesbos, estuviste en el incendio de hace un par de semanas y ahora creo que has podido visitar ya el nuevo campo de Moria. ¿Qué pasará con todas estas personas, miles de personas, una vez queden instaladas, por decirlo de alguna manera, dentro del nuevo campo?
Bueno, pues como siempre, todo esto es una incógnita, ¿no? Vamos averiguando los pasos que va dando el gobierno pues cada día, casi casi. Entonces vemos, claramente vemos que no hay un plan de futuro para todas estas personas, vemos que no hay políticas de verdad duraderas y permanentes donde sean de acogida de verdad.
Hace unos meses ya que hemos ido informando de los ataques y de las actuaciones de grupos de extrema derecha. En vuestro caso, además, os tocó de cerca porque creo que os dañaron algunos coches. ¿Están muy caldeados los ánimos aquí?
Bueno, para mí hay que poner también la atención en las personas locales, sobre todo, que siguen siendo muy, muy solidarias y siguen actuando para ayudar a que todas estas personas que están viviendo este contexto, pues el día a día sea un poco más fácil o de un poquito más calidad, si se puede decir, ¿no? Son los mínimos, son los cuatro que hacen ruido y molestan de verdad, los que se levantan y digamos que han tomado estas vías mucho más fascistas y han empezado, bueno, pues primero atacando a las personas que están pidiendo asilo y después pues a todas las ONGs que intentamos por lo menos poner voz y bueno, pues mantener a todas estas personas en una calidad un poquito mejor de vida.
Hoy hemos escuchado algunas ONGs precisamente quejándose y muy alarmadas por la nueva política de gestión de la inmigración que está impulsando la Unión Europea. No hay manera, ¿no?, con esta Comisión Europea. Bruselas está, ¿crees?, abandonando a todas estas personas que llegan y que malviven aquí en las costas griegas.
Completamente. Estamos viendo que la tendencia siempre es a cerrar la frontera, a continuar con el supremacismo blanco, de eurocentrista completamente, y a no entender que al final nuestros privilegios así son insostenibles. y nuestros privilegios sin hacer daño a otras naciones, a otras personas, son imposibles, son insostenibles. Entonces lo que vemos es que la tendencia siempre es a mantener nuestra vida, mantener nuestros privilegios ante, bueno, pues ante muertes, ante gente escapando, ante gente pasando hambre, ante, bueno, decisiones injustas.
¿Qué futuro les espera a estas 13.000 personas de Moria?
Bueno, pues es que al final yo creo que el único futuro que puede haber es que, bueno, termine su proceso de asilo y esperemos que sea para casi todos positivo, pero bueno, como vemos que la tendencia no es esa, yo siempre digo que aquí no hay cambio si la gente no se empieza a levantar. Si estamos a la espera de que las políticas europeas cambien, esto nunca cambiará y nunca va a haber una respuesta. Entonces, yo pienso que la presión ahora mismo la tiene que poner los ciudadanos, que nosotros también somos responsables de todo lo que se está haciendo en la Unión Europea. Entonces, como responsables de ello, deberíamos de levantarnos y decir a los políticos que basta ya, que por mí no deciden hacer todas estas políticas racistas que están haciendo.
Malen Garamendia, coordinadora de CEPOREAC, muchas gracias. Buenos días.
A vosotras.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.